vinga, anem amb les recomanacions al voltant del cinema, que com sempre ens porta el Francesc Cànovas des del 24 Fotogrames. Què tal, Francesc? Com estàs?
Molt bé, bon dia a tothom. Anem a parlar de pel·lícules.
Clar que sí, hi ha propostes molt diferents. Vinga, som-hi!
Mira, parlarem d'Ojos de Fuego, que és un remake d'un clàssic o d'una pel·lícula del 84. Parlarem del Milagro del Padre Stu. La posta espanyola serà La maniobra de la tortuga. La reco entusiasta és Ennio, el maestro. ¿Vale? I el clàssic és una pel·lícula excel·lent, de les meves favorites, que es diu Días del Cielo.
Vinga, doncs començarem amb Ojos de Fuego.
Papá.
¿Qué pasa, cielo?
Noto algo raro. Me siento diferente.
¿Recuerdas el truco que te enseñamos?
Lápiz, pupitre, papel, zapatos.
Eres rara.
¿Estás bien?
¿Estás bien? Ha vuelto a pasar.
¿El qué?
Eso malo.
Si notas que pierdes el control, ¿qué debes hacer?
No funciona.
No es un robot, es una niña. Con emociones de niña absolutamente impredecibles. ¿Charlie?
Pues que lo controle y lo mantenga oculto.
Nuestra responsabilidad es prepararla.
Nuestra responsabilidad es protegerla.
¿Charlie?
Si la cogen, la encerrarán en una jaula.
¿Charlie?
Le harán pruebas el resto de su vida. No volveremos a verla.
Si me coge, ¿quién?
Ha pasado algo. Hay que
gestionarlo con discreción. Y que la niña vuelva viva.
¡Joder!
¿Sabes lo que significa vivir huyendo?
Nos persigue gente mala, muy mala.
¡Odio vivir así!
Eres especial, Charlie.
¡No soy especial! ¡Soy un monstruo!
¡Ah! ¡Charlie! ¡Charlie! Quiero ayudarla.
¿Quieres utilizarla?
¡Ah!
Charlie, no hagas tonterías.
¿Y mamá?
¿Lo notas? Suéltala o será mucho peor.
¿Dónde está mamá? ¡Dímelo de una vez!
No existe nadie como ella. Una superheroína. Real.
Tienes que aprender a usarlo. Que no sea una reacción, sino una decisión.
¡Ah!
Es la única forma de controlarlo.
Se está convirtiendo en una jovencita.
No iremos a la cárcel.
Bé, Ojos de Fuego está... està feta a partir d'una novel·la de Stephen King, un best-seller d'aquests que escriu el senyor King, i ja va tindre una pel·lícula, que jo vaig veure al seu moment, l'any 84, que la prota era la Drew Barrymore. Drew Barrymore, que venia de fer l'any 82, dos anys abans, venia de fer E.T. ¿Vale?
Sí.
I va fer aquesta pel·lícula, que ara s'ha fet un remake nou, amb altra actriu, amb millors efectes especials i visualment més potents.
Sí, sí.
Que el 84, però llegint les crítiques que he llegit, bueno, els crítics es decanten per la clàssica de 84 en Drew Barrymore, no? A pesar que els efectes no eren tan llamatius ni tan potents, no? Narra la història d'una nena, d'uns 10-11 anys, que té uns poders estranys, que quan està enfadada, quan se sent angoixada, quan sent la ira dins seu, doncs és capaç que amb la mirada, per això es diu Ojos de Fuego, crea foc. Crea foc, augmenta la temperatura d'allò que l'envolta ella, no? On està ella, i té aquest poder extraordinari que no sap controlar. I els pares, pues, encara que intenten controlar el tema, pues, no se'n surten. No? Aquesta nena és l'objectiu principal d'una agència governamental que la vol convertir en un arma militar, aquesta nena. No? I aleshores ha de fugir primer del seu destí d'intentar controlar aquest poder i per l'altre cantó intentar fugir d'aquesta agència que la vol, diguéssim, segrestar i fer seva per intentar dominar-la i tindre un arma, no? I això narra Ojos de Fuego, no? No he vist el remake, o sigui, no he vist la pel·lícula de la que parlem, l'actual, del 2022. Vas veure la clàssica, que em va agradar molt, que crec que, no sé si està filmint, fes recordar la Ojos de Fuego, la de 84. I aquesta, veient el trailer, pues, bueno, és quasi un calco d'aquella, més o menys, no? Passa que, torno a repetir, amb els efectes visuals molt més potents, perquè aquells anys 84 no hi havia els efectes especials ni els efectes visuals que hi ha ara, no? Però més enllà d'això, ja et dic, la crítica la deixa com un remake bastant regular d'aquella pel·lícula de 84. Bé, per amants de la ciència-ficció, per amants de Stephen King i qui vulgui, bueno, comparar les dues pel·lícules, ojos de foc.
Doncs, vale? Bueno, a veure, angoixant sembla i pels amants d'aquesta tensió permanent, jo crec que segur que passen l'estona bé.
I tant.
Què més?
Doncs la següent és El milagro del padre és tu.
Som-hi.
Ya lo he averiguado.
A la séptima va la vencida.
Seré actor.
Tú no encajas con la gente de Los Ángeles. Son un montón de putos hippies fascistas y oportunistas.
¿Crees que serás el próximo John Wayne?
¡Compre la mopa maravillosa!
¿Qué le pongo, señorita?
Tengo ternera.
No perdamos el tiempo. Soy católica. No puedo salir con nadie que no esté bautizado.
¿Dónde está el agua? Lo haré ahora.
Te estás metiendo de lleno en esta forma de vida, amigo. Tienes un largo y agotador camino por delante.
Servir a Dios se trata de desafiar obstáculos, pero depende de ti decidir lo que tienes que ofrecer.
Es donde me dijiste que creías en mí.
Su hijo está a punto de cometer un gran error.
Voy a ser sacerdote.
En Halloween.
Un hombre no pierde cuando cae, sino cuando no se levanta.
El milagro del padre es tú.
No podrás decir que no te he regalado nada.
No te he dado las gracias, se las he dado al de arriba.
Exclusivamente en cines.
Ui, aquesta. Aquesta me l'has d'explicar bé, eh?
Bueno, està basada en un personatge real, que és el padre és tu. Suposo que deu ser conegut als Estats Units, aquí, ni per fer idea.
Aquest idea.
Senyor. I és una pel·lícula dirigida per la Rosalind Ross i, com deia abans, és un biopic que parla de la vida d'aquest personatge, d'aquest home, que era boxejador, o sigui, feia boxa, no?
Sí.
I quan ja per tema de l'edat ha de deixar el ring, doncs intenta ser actor a Hollywood, li va malament, intenta tindre algunes feines, li va malament, i un dia doncs, coneix una noia atractiva, una noia jove, no? Latina, i la segueix i, bueno, veu que va a una església i a partir d'aquí ell comença a anar a l'església per intentar lligar-se aquesta noia. Sense saber que, mica en mica, es anirà despertant la vocació catòlica i fervent i convertirà en aquest personatge en un sacerdot. En un
imagina't,
cura,
eh?
Vale? Per amor. I es veu que aquest personatge doncs, va inspirar a molta gent per portar-la a l'església i per predicar, bueno, el cristianisme, no? Llavors surt el protagonista principal, és el Mark Wahlberg, vale? També surt amb el Gibson,
sí.
I és un biopic que té bones crítiques, encara que sí que el deixa una miqueta televisiu.
Que té exacte, miqueta... és que això t'anava a dir, sembla la pel·li d'Antena 3 del diumenge a la tarda, totalment.
Bueno, perquè té el Mark Wahlberg i el Mel Gibson, no?, suposo, però sí que té un punt així televisiu, que li falta una miqueta d'emoció i d'ànima a la pel·lícula, però que està bé, vull dir que passa molt bé, que s'amena, que passa l'estona, que sorprèn la història d'aquest personatge, d'aquest padre és tu, i bé, pels amants d'aquestes pel·lícules, diguéssim, que narren la història d'una persona inspiradora, que passa de practicar boxa a ficar-se a ser un, bueno, un cura, un sacerdote, no?, com diu el títol, padre és tu.
Sí, sí.
I d'això parla de l'autodestrucció inicial que té el personatge a la redenció, quan parteix de cura, i com va inspirar moltíssima gent, no? Uh-huh. I això és aquest biopic d'aquest personatge.
Vinga, doncs anem amb l'aposta espanyola de la setmana.
Té molt bona pinta. La maniobra de la tortuga.
Son más de 20, con el mismo mensaje, todo el rato la calle sonando. Normal no, ¿eh?
Sin amenaza.
Es que esa es la amenaza.
Ya sé que estás lejos de casa y lo que te pasó es una putada, eso está claro.
¡Va a buscar la ruina!
No te quieren en ninguna parte, francés.
Las marcas en el cuello indican que fue estrangulada. No hay rastro alguno del prenda.
Quiero una copia del informe.
Informe el que me van a plantar como se enteren que andas por aquí. ¿Qué estás haciendo, Manuel?
Prácticamente imposible que sepa dónde estás.
Hola, papá. Oye, que llego tarde. Duerme tranquilo.
Dicen que movió cielo y tierra por lo de su niña. Haga algo por la mía, por favor.
23 años. Violación. Retiro la denuncia.
¿Te suena que haya más? ¿Lleva pulsera?
No, el juez que me tocó dijo que no hacía falta.
¿Pero tú de qué coño vas?
Científica
de... Tú aquí no eres nadie.
No, tu hija Manuela.
Es que no hace falta mancharse de sangre para hacer justicia.
Se sabe quién lo hizo. Me da miedo cerrar los ojos.
Bé, aquesta pel·lícula, dirigida per Juan Miguel del Castillo, és un thriller que recorda molt a pel·lícules com La isla mínima, Tarde para la ira, d'aquelles pel·lis contundents, amb molt bones actuacions, i narra la història d'un policia que arriba a Cádiz, destinat, i aquí es troba amb un cas d'una noia que apareix morta, assassinada, que li recorda un cas anterior que el té com traumatitzat, aquest agent de policia, no? I comença a investigar i se n'adona que aquest cas és perillós i que ningú, en el fons, vol que investigui. ¿Vale? En paral·lel, ell troba amistat amb una veïna, que és la Natàlia... Natàlia, a veure, l'actriu, bueno, Natàlia de Molina.
De Santiago. Ah, de Molina, això. Perdó, que és una altra actriu.
Natàlia de Molina. De Santiago. Que està assetjada pel seu anterior marit o nòvio, que ha sortit de la presó, i comença a rebre missatges d'aquest que l'està amenaçada, no? I llavors, l'única que li fa costat a la investigació d'aquesta noia que ha aparegut assassinada, justament aquesta veïna, que al mateix temps està sent assetjada. O sigui, hi ha com dos trames paral·leles, que no sé si al final conflueixen o no, no ho sé, però sí que parla molt bé la crítica del gran paper que fa Natàlia de Molina amb aquest personatge d'aquesta noia totalment morta de por, assetjada, per aquest antic amant o parella o marit, no sabem bé què és, que ha sortit de la presó i la torna a amenaçar, no?, amb la seva vida. I veu que la policia no li fa cas, no? O, bueno, o diu que, bueno, que encara que estigui amenaçada, no hi ha proves suficients per posar-li escolta o per poder recolzar-la, no? I repeteixo, i en paral·lel, aquest nou personatge que arriba a la ciutat, que és el seu veí, que és aquest policia, investiga aquest cas d'aquesta noia també jove que ha aparegut morta. No? I això narra la maniobra de la tortuga ambientada a Cádiz, tota la pel·lícula, vale? Els baixos fons de Cádiz, ciutat molt portuària i molt, bueno, molt cinematogràfica per fer un thriller, justament, i recorda molt, com deia abans, aquestes pel·lícules tan contundents, tan seques, tan realistes, com La isla mínima i com Tarde para la ira, no? I té molt bones crítiques i, bueno, diuen que és un thriller feroz, intenso, bueno, vull dir que està bé. I a més veus el nervi del tràiler, com està el que surt del tràiler, i té nervi i té potència també amb les actuacions dels personatges. No?
Pinta molt bé aquesta. La maniobra de la tortuga. I ara anem amb la Reco.
La Reco és un documental que vaig veure al Barcelona Film Festival de Sant Jordi, la setmana de Sant Jordi del mes d'abril passat, i em va encantar aquest documental, que ara s'estrena, va estrenar justament el cap de setmana passat, i es diu Ennio el Maestro.
Jamás pensé que la música sería mi destino. Cuando hice la primera película, era 1961. Dije, en 1970, dejaré el cine.
Le daría color a esas canciones, convirtiéndolas en otra cosa.
Y Leone dijo, quiero esa flauta de pan en toda la película. Morricone respondió, no puedes poner una flauta de pan en todo.
Era muy novedoso en su tiempo y aún lo es.
Le da un toque diferente a la imagen.
Escucha su música y sabes que es Ennio.
No puede ser otro.
No es solo popular, es un himno.
Siempre salimos con ello y nos vamos con ello. Emociones muy, muy, muy profundas.
Música que hemos seguido escuchando toda nuestra vida.
sin esa música. Al principio pensaba que la música de cine era una humillación. Me vengué escribiendo. Quería vencer ese sentimiento de culpa. Estoy hecho de todo lo que era música, la música que estudié.
Bueno, Ennio el Maestro
Unido, clar.
És brutal, o sigui, a mi m'agrada moltíssim la pel·lícula. Està dirigida per Giuseppe Tornatore, que és el director de Cinema Paradiso, que la música de Cinema Paradiso és d'Ennio Morricone.
Clar.
Llavors, aquesta direcció, aquesta pel·lícula de Giuseppe Tornatore és com un homenatge al gran mestre Ennio Morricone. No? I és brutal perquè és un documental que fa un repàs de la seva vida, com va començar a estudiar música, quan era nen, com va començar a fer bandes sonores de pel·lícules que ell no volia, no li agradava, perquè per ell era com una degradació fer bandes sonores de pel·lícula, l'any 60-61, i és un recull espectacular de la seva biografia musical i, a part, surt un fotimer de gent parlant sobre ell, no? Sobre la seva música, i surt gent doncs, com Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone, Hans Zimmer, Terence Malick, John Williams, Barry Levinson, Dario Argento, Bertolucci, Quincy Jones, parlant sobre la música d'Ennio i com ells van treballar amb l'Ennio, perquè molts d'aquests directors, les seves pel·lícules tenen la seva música, no?
Clar.
I recordar només quines pel·lícules porten música d'Ennio Morricone, La Misión, els westerns famosos de Sergio Leone com Por un puñado de dólares, El bueno, feo y el malo, La muerte tenía un precio, pel·lícules com Cine de Paradiso, Los intocables de Brian De Palma, Eres una vez América, Días del cielo, Novecento, La cosa de Carpenter, és brutal, el reguitzell de pel·lícules i diferents bandes sonores, totes elles molt diferents, que ha creat i ha fet el senyor Ennio Morricone.
I absoluts himnes, com deien al documental, és que són himnes el que ha creat.
Totalment. Jo penso que ell i John Williams són els millors compositors de música que ha hagut a la història del cinema, sense cap mena de dubte. També Nino Rota, amb el Padrino, també podríem estar dintre d'aquests grans creadors, però bueno, Ennio Morricone és espectacular. I veient la pel·lícula que van posar, tremés de pel·lícula, i ella explica com va crear la música, com la va pensar, com va inventar-se certes coses, és brutal. O sigui, per la gent que li agradi el cinema i agradi saber com es fan les coses, com aquest creador pensa la música, el que li demanen els directors i ell el que li portava, sempre intentava fer el que ell volia fer. Mai volia que el director, diguéssim, el manés, no? I inclús havia vegades que ell, amb el director, amb el Sergio Leone, per exemple, en Eres una vez América, feia la música, creaven la música i llavors rodaven la pel·lícula amb la música al plató. O sigui, perquè els actors s'entressin ja amb el paper i sentien la música d'ambient i feien l'actuació o la prèvia o els assajos amb la música sonant al plató, no? O sigui, que ja inclús confiava tant Sergio Leone amb ell que ja... L'habitual és al revés. Es fa la pel·lícula i a partir de la pel·lícula...
A la pospo s'afegeix.
El creador de la música, veient les imatges, fa la música, no? Doncs justament l'Ennio Morricone feia moltes vegades al revés. O sigui, ell tenia el concepte de la pel·lícula, feia la música i bueno, era espectacular, no? Per tant, és una gran oportunitat de veure aquest geni i el que explica al llarg d'aquesta entrevista llarguíssima amb el Giuseppe Tornatore i altres convidats, no? O sigui, no... És un... Li poso un nou al documental.
Déu-n'hi-do. Doncs Ennio el Maestro, que podem veure a cinemes, no? Aquest documental.
Sí, sí, es va estrenar la setmana passada, el divendres.
Sí, perfecte.
No us ho perdeu, perquè és brutal.
Doncs anem amb el clàssic.
pues el clàssic és Dies del Cielo, que justament té música d'Ennio Morricone. Bé, sentíem la música d'Ennio Morricone, amb unes imatges brutals. Narra la història, Terence Malick, que és el director d'aquesta pel·lícula, venia de fer Badlands. Aquesta és del 78, és una de les meves primeres favorites, és brutal. I està ambientada al 1916, on tres amics, entre ells dos, una parella d'amants i la germana de la noia, no? Decideixen deixar la ciutat per buscar la fortuna, fent de temporeros, fent de braceros a Texas, a la recollida del blat. I aleshores arriben allà, una gran granja enorme, no? Llavors, amb centenars de treballadors, han de conrear i de tallar el blat, no? Llavors, el que passa és que el que té aquesta finca, el que té aquesta granja, és un apuesto granjero, no? Que està solter i s'enamora de la noia, no? Ells han dit a la gent que ha contractat a la granja, que són tres germans, quan realment és una nena d'uns 14-15 anys i aquesta parella adulta, que és una Richard Gere i una altra noia, i diuen que són germans les tres, no? Uh-huh. Realment el que són una parella i la germana d'ella, no? Però l'amo de la granja s'ho creu que són germans. Què passa? Que s'enamora de la noia. I aquí comença un triangle amorós i tortuós, espectacular, entre el Richard Gere, el Sam Shepard, que és l'amo de la granja, no? Del ranxo, i la noia. ¿Vale? Uh-huh. Fins que finalment acabarà descobrint que no són germans. Acabarà descobrint que ells dos eren parella.
Són parella.
No te diré què passa, però la pel·lícula és brutal perquè el ritme de la pel·lícula, la fotografia és de Néstor Almendros, que va guanyar l'Oscar a la millor fotografia l'any 79, i és brutal com reflecteix i com fotografia aquests dies, no? Aquests dies al camp, a postes de sol, amb el blat, el treball al camp, no? I després com va entrant, mica en mica, aquesta història d'amor, aquest triangle d'amor entre l'amo del ranxo, que és el Sam Shepard, amb aquesta noia jove, no? I és brutal perquè, bueno, pel·lícula amb un final molt tremendo, que no direm quin és, però a mi m'ha encantat i és una de les favorites del Terence Malick, sense cap mena de dubtes.
Doncs l'haurem de recuperar.
Dies del Cielo.
Dies del Cielo, a dalt 78, amb aquesta música també meravellosa, Francesc. T'esperem la propera setmana.
I tant que sí, aquí estarem.
Cuida't molt.
Vinga, igualment, petons.